Bon dia.
Bon dia, bon dia. Benvinguts a Fila Zero.
Un nou programa de la cartellera de la setmana. I aquesta setmana ens ve farcida de pel·lícules de diferents nacionalitats. Viatjarem per Europa, per Amèrica, no només per als Estats Units.
I pel·lícules interessants,
exacte. Va, engeguem, Enric?
Va,
comencem.
Què tenim?
Los archivos del Pentágono.
¿Puedo hacerte una pregunta hipotética?
Cielos, no me gustan las preguntas hipotéticas.
No creo que te vaya a gustar la que no lo es.
¿Tienes los papeles?
Aún no.
Aquesta veu doblada ens remet automàticament a Tom Hanks. Una pel·lícula dirigida per Steven Spielberg i amb Tom Hanks i Meryl Streep com a protagonistes principals.
Una pel·lícula de lujo.
Una pel·lícula de lujo. I que, a més, doncs és una pel·lícula d'aquelles que el tàndem Spielberg Tom Hanks ja fa anys i anys que funciona.
Sí.
Tenim Salvar al soldado Ryan, L'atrápame si puedes, La terminal...
Sí, que es queda penjat en un aeroport.
Exacte, en terra de ningú, El puente de los espías, i una sèrie celebradíssima que va ser Manos de sangre y Pacífic, que era sobre la Segona Guerra Mundial, justament al flanc del Pacífic.
És un dels temes del Steven Spielberg, el tema de Segona Guerra Mundial, però també de Vietnam, de diguem, les grans campanyes militars americanes.
Exacte.
I tot l'efecte que han produït i el rebuig que han crear.
Exacte, on se mescla el patriotisme amb allò de per què anem a fer la guerra a casa dels altres,
exacte.
No?
Exacte, i allò de portar soldats americans víctimes de la guerra, ja.
A missions impossibles.
Exacte.
Molt bé, doncs aquesta...
Va d'això també, no?
Sí, la guerra està com a rerefons, no, Enric?
Sí.
És una pel·lícula en la que els periodistes del New York Times i del Washington Post el que fan és, apel·lant a la llibertat d'expressió i a la llibertat de premsa, publicar arxius secrets sobre la guerra del Vietnam.
El tema és que se n'adonen que els han estat enganyant durant 40 anys. Bàsicament, quan descobreixen una sèrie d'informacions sobre què passava a la guerra del Vietnam, que havien estat amagades perquè eren secret i que, a més, contradeien molt la versió oficial de què estava passant allí.
Una pel·lícula de periodistes, podríem dir, amb rerefons polític.
Enfrontats al govern i als interessos del govern i de qui el sustenta.
Exacte, una pel·lícula que ens recordaria també aquella de Todos los hombres del presidente.
Sí, a més, Nixon és el president, que déu-n'hi-do, Nixon, s'ha cobert de glòria.
Es va cobrir de glòria, exacte. O la més recent, Spotlight, aquella que els periodistes també el que feien era descobrir una trama d'abusos sexuals en el si de l'església americana.
Sí.
Per tant, ara en aquests moments on tenim també nosaltres una situació rara on se classifiquen secrets, es prohibixen comissions d'investigació i coses d'aquest tipus, doncs igual ho haurem de fer en pel·lícula per veure si així ens donen crèdit.
Aquí el Tom Hanks tindria feina.
Molta feina.
I la Meryl Streep també,
També. Molt bé. Doncs passem de la superproducció americana de l'Steven Spielberg a una pel·lícula espanyola, Les herides del viento.
¿Por qué estas cartas no estaban clasificadas entre las anteriores?
I parla de cartes classificades, però no del mateix estil.
No, això és més personal.
Exacte. Aquí tenim una persona que se li mor el pare.
Sí, és el tema
va
d'un fill que s'ha mort el pare i entre el llegat que li deixa, és a dir, totes les pertinences del pare, descobreix unes cartes que revelen un secret que tenia el pare. I és un secret doncs, que ell intenta descobrir i aprofundir què va passar allà.
Exacte. Una pel·lícula que està dirigida per Juan Carlos Rubio i que és el director i és el guionista. I aquesta setmana justament ens trobarem moltes pel·lícules on el director i el guionista tornen a ser la mateixa persona.
Pel·lícules d'autor.
Pel·lícules d'autor. Potser no la podem tractar ben bé, però el que sí que es veu és que hi ha un esforç pels directors a escriure's la seva pròpia història i d'aquí dirigir-la.
Sí, sobretot això mostra més autenticitat a l'hora de fer una pel·lícula. Eh? O sigui, no és tant treballar per compte d'un altre i haver de fer el que l'altre et demana, diríem. Fas el que fas, ho fas perquè vols.
Exacte. Passarem a la següent. Va. Ens anem a un tema també d'aquests que el cine l'ha tractat molt i sobretot a partir dels anys 90. 120 pulsaciones por minuto.
Y Catalina de Médicis le pidió a Ronsard que compusiera algún
poema. Buenos días, somos ACTA París y hemos venido a daros un curso de prevención sobre el SIDA porque el Estado francés es incapaz de informaros. Debéis saber que el preservativo es la única manera de protegerse del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual.
Les he dicho que abandonen el auto.
Una pel·lícula que, com se sent al tràiler, del que tracta és sobre el SIDA. De la mateixa manera que ho van fer anteriorment a Filadèlfia, a Dallas Buyers Club, a Los Amigos de Peter, més antiga encara. I l'acció se situa a París aquesta vegada, és una pel·lícula francesa.
Sí, sí, és que el tema del SIDA va ser un tema molt important i molt impactant, perquè era una malaltia que s'anava propagant però molt ràpidament i que de seguida es va associar als homosexuals, quan en realitat pues, hi havia altres maneres d'agafar el SIDA. I per tant va crear molt de rebuig pels que el tenien, perquè no sabia si te'l podien encomanar.
Exacte, sí.
I va crear una situació molt, molt, molt bèstia. Aquí, en aquest cas, ens parla de que a principis dels anys 90, a París, un grup de joves activistes per aquest tema del SIDA volen crear consciència sobre el perill que hi ha i sobre què s'ha de fer per evitar-lo, doncs com actuen i com un nou membre del grup aquest es queda sorprès de lo radicals que són i de com
ho afronten, no?
Com afronten el tema. Sí, sí, sí.
Exacte. Bueno, jo penso que aquí el cine sí que ha fet una gran labor de conscienciació sobre el tema i de traure mites, no? De donar-li un tractament de normalitat.
I un tractament humà.
Exacte,
perquè,
sobretot.
Perquè el que es feia d'entrada era rebutjar aquells que tenien SIDA. Estos són leprosos, no els volem amb nosaltres.
Exacte.
I a partir d'aquí dir que eren dolents, que eren... o sigui,
eren gente de mal vivir.
Exacte, exacte. Que era.
Molt bé, aquesta pel·lícula a més ha estat seleccionada per França pels Oscars d'enguany i la precedeix un gran nombre de premis, tant al Festival de Cannes com als Premis de Cinema Europeu, dels Crítics de Nova York, dels Àngeles, de, bueno, una llista que no s'acaba.
Sí,
una pel·lícula,
acaparat,
jo penso...
Durant tot l'any 2017 ha acaparat molts premis.
Exacte, molt bé, molt bé. I canviem de continent. Ens n'anem a Argentina, Zama.
El doctor Don Diego de Zama, el enérgico, el ejecutivo, el pacificador de indios, el que hizo justicia sin emplear la espada. No el Zama de las funciones sin sorpresas ni riesgos.
Una pel·lícula argentina amb el guió escrit i dirigida per Lucrecia Martel que se situa a l'Argentina del segle XVII. Una pel·lícula, un drama.
Per tant, a l'Espanya, perquè en aquell moment Argentina...
Encara estava sota el domini, claro, de l'imperi espanyol.
I la cosa va de la història d'un home que era Don Diego de Zama, un oficial espanyol, que estava a Asunción i esperava que el passessin que el transferissin a Buenos Aires. I aquelles coses de l'administració espanyola, i més aquesta distància que no funciona, i l'home tenia un reconeixement i una fama pels mèrits, diguem, d'administrador i de guerrer també, no? I resulta que aquest home està allà esperant a que el canviïn de missió I bueno,
no
arriba
mai.
Va perdent el prestigi, ja no, ningú sap què falla, no? I aleshores et dedica a anar a perseguir a un bandido molt perillós que hi ha per la zona, i d'aquesta manera intentar recuperar aquest bon nom i aquesta fama i aquesta cosa. Tot això està basat en una novel·la d'Antonio Di Benedetto, que va escriure l'any 1956.
Molt bé, una pel·lícula que opta, que està nominada a la millor pel·lícula hispanoamericana dels Premis Goya. I ens arriba ara des de França el joven Karl Marx.
Karl, quiero presentarle a Friedrich Engels.
El nacimiento de una amistad.
Nunca había leído algo tan preciso y tan apasionante. Usted es el mayor pensador materialista de nuestro tiempo. Es un genio.
El nacimiento de un mito.
Conoce tanto a los pobres de los pobres como a la burguesía más influyente como la palma de su mano. ¿Cómo lo hace?
Pues aquí tiene la mano de un trabajador. Así que largo.
Una película dirigida per Raoul Peck, que de fet és un director que el podríem qualificar com a activista. És un gran cineasta polític, recreat des de l'assassinat de Lumba de la República Democràtica del Congo, al genocidi de Ruanda, al terratrèmol d'Haití. Té un documental que es diu Jo no sóc el teu negre. Per tant, algú compromès amb el que és el devenir polític en la història política del món, perquè aquí del que parla, igual que ha parlat de Ruanda, d'Haití i dels Estats Units, doncs ara ens parla justament de l'Europa del segle XIX.
Sí, sí, i un home, un activista amb ganes de fer veure els disbarats que anaven fent els poderosos en cada moment, no?
Exacte.
Aquí ens parla de París 1844. Fixeu-vos que avui estem molt...
Molt històrics i molt polítics.
No, i a més, molt tirant segles endarrere.
Sí, sí, sí.
Érem joves aquí encara.
Sí, aquí érem molt
joves. El 1844.
Bueno, jo tenia grans a la cara.
Jo ja jugava futbol de mala manera. En aquesta època, Karl Marx coneix el Engels, a Friedrich Engels, i aleshores, entre els dos, diríem, l'Engels investiga el naixement de la classe obrera britànica i, entre els dos discuteixen sobre aquest moviment obrer i aquest desenvolupament, a on anirà a parar aquest capitalisme, i bueno, d'aquí surt el moviment obrer i surt tota la teoria marxista. I,
que recull en el Capital, no?
Exacte.
En el document, exacte. En el manifest... El Capital.
I és una altra manera d'entendre la vida fugint o pensant com pot evolucionar el capital cap a una vida més fàcil de viure. Diria.
Exacte.
Amb menys abusos.
Bueno, doncs, del 1844 al 2018 encara no hem avançat gaire. Encara no. Tindríem a Marx i Engels donant voltes pensant
sí, jo
a veure de quina manera sortir-nos.
Al final van deixar córrer, em sembla. Jo em moro i ja s'apanyaran.
Ja s'apanyaran, exacte. Molt bé, passem a la següent pel·lícula, ens n'anem a Mèxic, i diu, és una cosa una mica més frívola, eh? M'estàs matando, Susana.
Susana?
Susana? Susana no està?
Igual se fue con tu cabrón.
Doncs no, Susana es veu que no està. Una pel·lícula dirigida per Roberto Schneider i també escrita per Roberto Schneider, el que diem, eh? I és una comèdia romàntica, una comèdia dramàtica, no sabem ben bé com descriure-la, però està protagonitzada per Gael García Bernal, que sempre és una alegria per la vista tenir de protagonista en aquest actor.
Bueno, és una comèdia que vol ser romàntica, però en realitat és un drama, eh?
Jo crec que és un disbarat.
Home, clar, no, però fixa't, és un noi que sempre viu de cachondeo,
de la tio, festa.
Informal, sempre de festa, té la dona que la té allà esperant-lo i ell va fent, ell fa la seva vida al marge de la seva parella i un dia va i troba que se n'ha anat.
Vaja.
Per tant, És un drama per ell, no?
Sí, sí, però segurament que per ella no.
Total, que la va buscar i aleshores, doncs, buscant-la, descobreix pues, que ella ha estudiat en una universitat, que se n'ha anat a Estats Units i aleshores ell s'ha d'enfrontar en la societat aquesta...
Del medi oeste americano, no?
Sí, que és on la troba ella, que és molt més puritana i molt menys fiestera que ell, no?
Sí, sí, sí. Però bueno... Té un punt, eh? Almenys el tràiler té un punt. Té un punt. I ara anem també pues, una mica això de la comèdia frívola.
Té més punts, esta, encara.
Esta té més, sí. Plan de chicas.
Todas tenemos un grupo de amigas de esas que te apoyan, de las que siempre van a estar ahí. Hace 5 años que no salimos juntas. Necesitamos un viaje de chicas.
Venid a despediros de mamá. Se marcha a buscar un poco de amor para no estar siempre tan amargada.
¡Mamá!
Tu madre sabe que tienes telarañas allá abajo.
Así que os vais de marcha.
No podía ser de una otra manera una película americana, ¿eh? Això del...
De las telarañas.
Això de las telarañas, la veritat. I, bueno, doncs és una comèdia sobre l'amistat, que si ha tingut algun premi a l'actriu secundària, jo crec que és que no té massa per on agafar-la, no?
És una animalada de 4 dones que se'n van a fer l'animalet i a disfrutar i a desenfrenar-se, no?
Exacte, allò, I les ja amigues està. Que no se ven hace tiempo y vamos a tirar la casa por la ventana.
Vamos a montarla
y la liemos-la, això mateix, això mateix. Bé, no té massa xitxa.
A veure, és una pel·lícula divertida, eh?
Sí, no, la crítica no la deixa malament, eh? La crítica diu que, bueno, que s'arregla bé, que encara funciona, que les xiques desatades... Pues, bueno, tampoc no està tan malament, però bueno, jo no sé si la crítica en este cas ha sigut molt benevolent.
Perquè t'estàs fent gran, Montse.
Jo crec que sí, que és un problema d'edat, és un problema d'edat, ho tinc claríssim. Molt bé, i anirem per l'última estrena de la setmana, 1974, La possessió d'Altair. L'òpera prima del guionista i director, altra vegada, Víctor Driere. Una pel·lícula de terror, d'intriga, sobrenatural, de factura mexicana, i que el que fa és com si fos una pel·lícula antiga, no?
És sí,
com
és, si... no, és més fort que això. A veure, és una pel·lícula d'intriga i de terror. Què et pensaves? Que no tindríem terror avui?
Sí, la setmana passada ens el vam lliurar, em sembla.
Bé, però avui no.
Però aquesta setmana avui... havia de caure.
I a més de rotllo... Mira, va de filmacions domèstiques que es troben, allò del Super 8... més antic que jo que sé.
Granulat.
Exacte.
Poc definit. Exacte. Pel·lícula que salta.
I quan es miren aquestes gravacions, troben que, bueno, que una parella de recent casats van desaparèixer a Mèxic i en les gravacions es veuen doncs, que passaven coses molt rares i molt intrigants.
Estes sí que a mi me fan una por.
Ei, i de terror.
Clar, clar. Estes que li donen normalitat al tema, una família normal, tan tranquil·la, feliç, que sense que se'n doni compte li comencen a passar coses, i això jo a la nit no dormo.
Bueno, ves a veure-la al matí, un dia.
Una matinal. No, a mi me va passar una vegada que mirava una pel·lícula, no de terror, només de suspense, al migdia a casa meva i vaig baixar les persianes perquè no m'entrés la llum i vaig acabar veient la pel·lícula al balcó amb la persiana ben amunt. Perquè la suggestió supera. Ja hi he explicat un secret. Au.
Bueno, va. Pues això és la reacció de terror que mos tocava aquesta setmana i que serveix per tancar el...
Fila zero.
El fila zero. Encara que posarem una música que...
Que ens portarà a la ràdio i a Vietnam.
Clar, als arxius del Pentàgon. Here we go. Here's a little James Brown coming your way. Baby, help me, please. Wow! I feel good. Em sento bé.
Em sento bé. Que és el crit de guerra de Robin Williams a aquella meravellosa pel·lícula Good Morning Vietnam, i que amb aquesta banda sonora el que feia era intentar donar-li un punt d'humanitat, de bon humor i d'aixecament dels ànims.
Sí, sí, era un animador de
les tropes.
De les tropes,
no?
I de fet, el Good Morning Vietnam lliga perfectament amb aquesta pel·lícula de Los Archivos del Pentágono, on es descobreix coses que passaven al Vietnam i que es tenien amagades per part del govern americà.
Exacte.
Mentre ells ballaven,
sí.
Per això.
Jo diria que aquesta Good Morning Vietnam amb la jaqueta metàl·lica i Apocalipsi Now són tres pel·lículones.
Són realment radiografies d'aquella guerra i d'aquella època.
I ara el bo és que aquesta pel·lícula d'esta setmana ens acabarà d'explicar quins eren els intríngulis reals.
Exacte.
De tot això que
exacte.
Ja vam veure en el
aquesta
seu moment.
Aquesta l'anem a veure, Montse. A mi aquesta la veig, eh?
Aquesta la veiem, segur. Te ho prometo. Bueno... Moltes gràcies per estar una setmana més amb nosaltres a Fila Zero.
I no us penseu que s'ha acabat això, que la setmana que ve tornarem.
Tornarem. Sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would.